Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
La gent positiva canvia el món i la gent negativa el deixa com està. Aquesta frase de que no se sap l'autor podria signar la nostra convidada d'avui, l'experta en imatge i comunicació, Andrea Vilallonga. Avui ens parlarà del seu mètode activisme positiu. Perdeu la conversa amb l'Andrea, segur que serà molt i molt interessant, i a més també tindrem Santiago Niño Becerra, que parlarem d'economia, com a ell li agrada, dient les coses també pel seu nom, amb Cristina Serradell, una secció que agradarà als emprenedors, totes les eines per aconseguir exportar els teus productes sense moure't de l'ordinador, només amb eines digitals. I amb l'Àlex Said parlarem del canvi d'hàbits a l'hora de consumir. Cada vegada paguem més pels serveis que consumim i menys per tenir la propietat de les coses. Això ens porta cada vegada més a ser el que es coneix com a homo subscriptors. En parlarem, ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa. També tindrem l'agenda digital del Pau Bartrolí. I com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Andrea Vilallonga és consultora d'imatge, conferenciant, escriptora, col·laboradora de mitjans de comunicació i ha treballat a programes com Operación Triunfo. Ella defensa l'activisme positiu, que vol dir que et fixis en el que no t'acaba d'agradar de la teva vida i actuïs per canviar-ho. Ara l'Andrea també és actriu, perquè ben aviat la veurem a l'escenari d'un teatre amb una obra que promet explicar-nos una fórmula que tots percebim durant la nostra vida, i és la fórmula de la positivitat. Que ben explicada o que ben aplicada, segur que ens fa possible un altre objectiu, el de la fórmula de la felicitat. I molt contenta de que sigui aquí Andrea Vilallonga, un fort aplaudiment per ella. Què tal, com estàs?
Què tal? Molt bé, i tu? Moltes gràcies.
Em fa molta gràcia perquè la segueixo, l'Andrea, no? Ens coneixem, i contenta, perquè com és una dona positiva, a mi m'agrada la gent amb energia positiva, i et pregunto, per què es viu millor si ets positiu?
Jo no sé si es viu millor o pitjor, el que sí que es viu més fàcil. Sí, no és una qüestió de bé, o sigui, no és una qüestió de felicitat. La positivitat és una eina que et permet facilitar-te la vida i facilitar la vida de les persones que tens al teu voltant. Per mi això és la positivitat.
Jo em considero positiva, però a vegades, clar, tots a la vida ens passen coses que et fan estar més content o menys content, no? Perquè depèn de nosaltres, no? Ser positivistes.
Exacte, perquè al final la vida ve com ve. I això no pots fer res, hi ha moments bons i moments dolents. I llavors la positivitat no significa estar content tot el rato. La positivitat significa, en els moments dolents, pues, estar trist o angoixat, però prendre la decisió d'allò que et passa, que t'agrada, o prendre la decisió de quan no estàs bé, en quin moment pots estar millor. Jo crec que és una miqueta això. Llavors, no es neix positiu. Es construeix,
eh?
Sí.
Però a vegades vivim en un món on totes les notícies són dramàtiques, eh? Les hem d'apartar a un costat, no? Moltes vegades, aquestes notícies.
Saps què passa? Que ens donen les notícies negatives sempre perquè el nostre cervell està configurat per quedar-nos enganxat en la negativitat. Per això hem evolucionat com a espècie.
Sí.
Perquè, clar, tot el negatiu engega el nostre cervell. I llavors, què passa? Que el problema és que ens hem anat tant a tot el que és negatiu que no hi ha ningú que equilibri aquesta balança amb notícies positives, amb coses bones, perquè, a veure, no tot és dolent. Si tu et fixes en el teu dia, que dius, he tingut un dia horrorós, i dic, vale, què ha sigut horrorós? Pues mira, he rebut un mail, quant ha durat? 2 hores. De 24 hores, 2 hores dolentes, i per això has tingut un dia horrorós?
Clar, s'ha d'analitzar bé. En què consisteix el teu mètode Mira't, Andrea?
El Mira't és el mètode que vaig crear fa bastants anys, ja fa 6, 7, És molt? No sé.
Uns anyets, sí.
Exacte. El Mira't és una, és un, per mi és una metodologia que ens permet estar més a gust amb nosaltres mateixos, i és analitzar la nostra imatge personal, que és el que transmetem, i si això és coherent amb qui som, treballar la nostra expressió perquè justament allò que volem transmetre es faci de la millor manera possible, i la tercera pata, que és l'actitud i el comportament, que aquest té a veure amb si som o no, o si treballem o no la positivitat.
Clar, aquest programa que escolta molts emprenedors i emprenedores poden treballar la imatge que projecten els altres, no?
Com totalment.
Treballant el que deies, no? L'actitud, no? La imatge personal, l'expressió.
Sí, molt important. Perquè al final nosaltres, jo faig molts cursos de comunicació a empreses, justament. I molta gent diu, és que jo em moc així, jo tinc aquesta veu, jo faig això. I és no, tu tens aquesta veu ara, però tu pots, i tu ho saps bé, Xantal, treballar la teva veu per utilitzar-la d'una altra manera, treballar el teu cos per utilitzar-la d'una altra manera. Llavors és interessant, a mi em fa molta gràcia com treballem les nostres capacitats intel·lectuals, no? El nostre cos per estar més guapos, o fem règim per estar més saludables, no? Però el que és la comunicació i la positivitat és com, ah, no, això ve de sèrie, no nos equivoquemos, això no és així. Tot es pot treballar.
Tot es pot treballar, eh? L'expressió, l'actitud, expressió, l'expressió corporal també diu molt de nosaltres,
però,
no?
Totalment, el llenguatge no verbal que sempre utilitzem, i a mi em fa molta gràcia perquè la gent utilitza el seu llenguatge corporal conscient quan parla, però no quan escolta. I molts missatges passen quan escoltem els altres. Atención, atención.
Yo penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Yo penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo che va.
I ben aviat, Andrea, et veurem als escenaris. Explicava això, on i quan, quina fórmula ens explicaràs a la fórmula?
La fórmula va ser una idea que vaig tenir fa un any, pensant de quina manera jo podia parlar de la positivitat que no fos en una ponència formal que jo faig sempre.
Bueno, tu fas de conferència en empreses,
exacte.
Vàries?
Sí. A veure, formal no ho soc mai. No ens enganyem, això és veritat. Però sí de parlar d'una manera diferent que no fos explicativa i pedagògica. I llavors se'm va ocórrer muntar una cosa diferent, llavors vaig contractar o vaig col·laborar amb una guionista que es diu Mònica d'Arbonens, uh-huh. I amb ella hem creat el personatge que explica la història de lo que és la fórmula. Al final, la fórmula és que els laboratoris Be Positive, que són els laboratoris americans molt coneguts, han creat una fórmula de la positivitat per estar positiu sense fer cap esforç. I han contractat aquesta senyora, aquesta ponent, per explicar quina és la fórmula i com aplicar-la. El problema és...
I l'expliques en l'obra de teatre?
O no, no ho sé.
On serà, quins dies, per a tots els oients que vulguin
anar? Clar, per favor, vingueu, veniu. Estic fatal. El dia 9 i el dia 15 de juny a les 8,
sí?
A la sala 9 del Bosque. Saps els cines Bosque de tota la vida? Doncs ara han fet una sala al grup Balanyà meravellosa per fer monòlegs de riure.
I fas broma dient que és una fórmula més ben guardada que la de la Coca-Cola,
i
perquè
tant.
Costa tant, no? Que, per exemple, a les empreses ser positiu sigui realment un valor, no?
Mira, l'altra vegada, i ara em posaré pedagògica, l'altra vegada a la Harvard Business Review van explicar que s'ha estudiat que una de les maneres més importants de ser influent en el món dels líders és la positivitat.
Ah, sí?
I la positivitat no entesa com alegria, una persona que sempre està contenta, que fa bromes i és graciosillo, sinó la positivitat entesa com una decisió d'avançar. Una persona que acompanya els seus equips a avançar i fer coses noves, prendre decisions, o sigui, la proactivitat tota la vida, però dins d'un humor amable. Deien que, a més, la positivitat, el líder positiu, té un efecte heliotrop. No sé si en català es diu, en castellà sí, que és aquest efecte que fan les plantes quan es giren cap al sol.
Mm-hmm.
Pues hem de ser persones heliotropes.
Com el girassol, no?
Exacte. Hem de ser solars.
I enviar aquesta energia a l'equip, no?
Sí.
I amb el teatre i l'humor poden ser més efectius que una conferència, perquè la podeu seguir a Instagram, que penja moltíssimes coses. L'Andrea és molt divertida també seguir-la a través de les seves xarxes socials. I en el teatre, diu, creus que pots arribar a comunicar millor que en una conferència?
No,
també?
No ho sé, no tinc ni idea. Sé que serà diferent. El que sí que estic convençuda és que des del riure i de l'humor es vehiculen molt millor els missatges. Jo me'n dono compte a les empreses quan faig bromes i acabo, em diuen, oh, podries fer monòlegs d'humor? I després es queden amb els missatges i els apliquen. I això és el que m'agrada. Llavors, a l'hora de crear aquest espectacle és que no és ni una obra de teatre, no és un monòleg d'humor i no és una ponència. És el que m'he tret de la màniga, una comèdia didàctica.
Comèdia, perquè tu ja havies fet d'actriu.
Sí, clar, la meva primera feina era d'actriu. Imagina't on estic ara. Ara tornem als amors de los inicios.
O sigui, tornes als orígens.
Sí, exacte. Al final, mira, que bé, la...
Et feia il·lusió, no? També.
Em feia molta il·lusió. De fet, jo ho he buscat, això no ha sigut casualitat. De fet, tot el que he fet a la vida ho he buscat. No, res no m'ha vingut així com caigut del cel. Que no hauríem d'esperar, hem de lluitar per les coses que volem. Però sí, sí, per això et dic, amb la Mònica vam crear aquest guió. Estic assajant amb la Rachel Delgado, que és una directora d'actors que treballa molt amb el Terrat i tot això. I res, i aquesta oportunitat de posar-ho en escena. I llavors, què veureu? No ho sé.
No ho podem explicar i
no
anar-hi.
Spoiler, hem d'anar-hi.
Mentre no ho veiem, hi ha frases teves que volem repassar, no?
Per
accepta
favor.
El que veus, estima el que ets, aquest és un lema que proposes a la gent, no?
Sempre.
I dius, no? Imaginem-nos la situació, oients, ens mirem a la mirall mentre esteu escoltant tots la ràdio, el Revolució 4.0 Catalunya Ràdio, i diguem-nos tres coses positives que em puc dir a mi mateixa que m'ajuden quan ens estem mirant al mirall.
Sí, i que no sigui, en aquest cas, que no sigui una qüestió de caràcter, que siguin realment físiques.
Físiques, eh?
Sí, perquè...
Posa'm un exemple, abans, estem les dues mirant el mirall,
vale,
va.
Vale, doncs és com, què és el que més t'agrada del teu cos? Perquè tu et fixaràs només en el que no.
A veure, ara el Campi està rient, no sé per què arriba el Campi. Hem de ser sincers pels oients, no?
Sí, sisplau.
Del meu cos, hi ha coses que no m'agraden, eh?
Sí, això ja ho sabem, això és
òbvio. De la cara o del cos?
De tot, des del cabell fins als dits dels peus.
Mira, què m'agrada, doncs, la meva boca.
Perfecte.
Els meus ulls.
Molt bé.
I no sé.
L'escot.
L'escot, d'aquí.
Els ombros,
sí,
també, sí. Les mans.
Normal, sí.
Normal. És que saps el que passa? Que moltes coses que ni fu ni fa les posem com a normals i poden...
I però què fas amb les que no t'agraden? Molt bé. I les que no t'agraden, què?
És que les que no ens agraden ja estem tot el dia pensant en elles, intentant camuflar-les i tot, i no li donem importància a les que sí. Si t'agrada la teva boca, doncs potència-la. Si t'agrada els teus ulls, potència-la. Si t'agrada el teu escot, potència-la.
A tu què t'agrada, que no ho has fet, l'exercici?
Pues, sí, a mi
digues.
És que a mi no m'agrada res.
Avui els oients de Revolució.
A mi m'agraden moltes coses, eh?
Quines?
Del
tres.
Meu cos? No, podria dir-te'n més. Però m'agraden més, m'agraden molt les meves cames, m'agrada molt el meu cabell rosa, ara que estic
que porta
així.
El cabell rosa,
exacte,
sí.
Exacte, m'agraden les meves mans, els meus ulls. La veritat és que jo m'agrado bastant. No trobo que sigui una dona guapa, però m'agrado. Jo m'accepto i m'agrado, tal qual, amb el bo, amb el que penja.
I això ho hem de fer cada dia.
Estaria bé. Estaria bé. Mira, jo et donaré un exercici que encara és millor que aquest.
Quin?
Quan t'estàs mirant justament i que comença aquest diàleg amb tu mateixa de oi, oi, oh, ah.
Oi, aquí, no? Oi, que surt jo, aquesta jo, grassa per aquí.
Aquí, aquesta, mira,
sí.
Aquestes ulleres. O sigui, quan estàs amb aquest diàleg,
sí.
Acaba, o sigui, no el facis, mira't i fes.
I què vol dir això?
Això de guapa, guapa tu. O sigui, canvia el diàleg negatiu per un moment de leoparda total.
Això val per homes i dones que
per
ens escolten.
Per tothom,
eh?
Absolut. I llavors, quan et vas passejant per al carrer, si et vas veient a les escaparates, tu també, guapa, guapa tu. Ja veuràs tu com arribes a la feina on feien.
Ah, sí? Ho practicarem.
Per favor.
I tres coses que mai m'haig de dir si no vull disparar contra la meva autoestima. Què li diries als oients? Tres coses que no t'has de dir.
Pues mira, justament el que estem dient ara. Si nosaltres no som conscients, però el 62% de les paraules que ens diem a nosaltres mateixes són negatives. I moltes vegades, bueno, ho fem educacionalment. Llavors, aquí, per exemple, jo donaria un consell que és, et donaré un, que val per tot. En comptes de parlar de mi mateix en el judici que em faig de mi mateixa, et posaré un exemple, eh?
Estic fent
No ha sonat muy leoparda, esto, eh? Parlaré del fet. És a dir, per exemple, en comptes de dir, ostres, que torpe soc, dius, se m'ha caigut el boli.
Val. Missatges positius a un mateix, eh, també?
Bueno, exacte, és com, canvies el fet, el judici pel fet.
Clar.
I és una manera de... Però no, i una cosa que vull dir, canviar el missatge positiu no significa enganyar-se, eh? Perquè el que no és no. El que passa és que el que sí no el veiem.
I coses que no pots canviar, les has d'acceptar, no?
Tal qual.
Acceptar i no intentar canviar-ho, no? I molta gent que té tendència a comparar-se amb els altres,
ai,
no?
Sí.
En què pot ser bo intentar imitar algú i en què no, no?
Imitar en res, comparar en res, inspirar-se sí.
Van.
És a dir, què m'agrada aquella persona que jo puc aplicar a la meva personalitat, que jo puc aplicar a la meva feina? Això sí que m'agrada. De fet, jo crec que hi ha tres maneres de comunicar en general, i ara riuràs o em diràs si estàs d'acord, que haurien de morir. La primera és el que comunica a Xulo Piscinas, que és la persona que només parla d'ell mateix, ell mateix, que es diu, bueno, podem tenir un diàleg i no un monòleg? Això el primer. El segon és que ha de morir també el comunicador Misèries. Com estàs? Uf. Això, fora. No pot ser. Si no pot ser que la manera d'empatitzar amb els altres sigui amb el que ens passa malament. Perquè ens passen coses bones. I, de fet, tu pensa, aquella persona pot canviar alguna cosa de la meva misèria personal? No, doncs... Pues, que ja t'estàs més guapo. Uh-huh. I tres, la comparativa. I de fet és una cosa que hauríem de deixar de fer fins i tot amb els nens. El problema és que estem inculcant sempre el comparar-nos amb els altres com una cosa habitual i normal. Mira el teu germà que bé menja, uh-huh. Mira no sé què. I sempre estem amb el mira l'altre que fa. Al final, tots som éssers independents i únics que necessitem un tracte diferent. I el comparar-nos amb els altres no ens posa a l'alçada del que realment som.
Toxicidad fuera, mala vibra fuera.
Coneixes, no?, que ho canta l'Ibai, mala vibra fora. Aquest seria també una altra actitud, no?
Total.
Es pot canviar la gent tòxica o com més lluny millor, no?, també?
Mira, la gent tòxica no es pot canviar. Hi ha molta gent que em diu, Andrea, mira, jo tinc una companya de feina que és molt negativa, què faig? Deixar d'intentar canviar-la, uh-huh. Perquè la teva companya negativa tu l'has d'acceptar negativa. I si no, fora. Perquè l'energia que tu poses a intentar canviar una persona o a intentar ajudar, perquè tu no penses en canviar, però sí, estàs intentant canviar, ajudar aquella persona que és una víctima de la vida, que tot li va malament i que tot el que passa en el món li passa només a ell o a ella, no serveix de res. Aquesta persona és feliç en el seu victimisme. Sí. Es queixa molt, llavors tu l'única cosa que pots fer és acceptar la seva condició, vale? Escoltar si vols o no, però posar-te també aquí el traje de trutxa, que dic jo. Uh-huh. Traje de trutxa és quan tot et rellisca, no? Que és un traje que 100% de teixit transpirable me la suda.
Està bé, no? Aquest vestit.
Aquest vestit és el millor. Llavors aquí és, no intenteu canviar la gent.
Per cert, Andrea, al teatre, l'heu d'anar a veure al teatre, parlant sempre de positivitat. Digue'm què diu aquest tatuatge que portes aquí en el braç.
Aquí posa No, No Day But Today, que és el Carpe Diem modern que nosaltres fèiem. És un musical que es diu Rent. I és, No hi ha cap dia com el d'avui.
Per tant, tu ja ho vius amb intensitat tot, no?
Tot.
I aquí ho tens tatuat, que també més... recomanes, no? Ser positius és viure molt aquí a l'ara, no? Una de les coses que
difícil,
també parlem.
És molt complicat. Jo sempre estic pensant en el que passarà demà i el que passarà abans, però
clar.
Ho intento.
Molt bé. Positivitat. I els emprenedors que ara mateix t'escolten, estan engegant un projecte, una startup, una empresa... Clar, ha de veure aquesta energia positiva, no? Aquests missatges positius que tu dius, no? Els emprenedors, què els hi diries?
Jo vaig emprendre la meva empresa fa més de 20 anys i me recordo molt de dos consells que em va donar una coach professional en aquest moment i em va dir, després de tot, a part de la il·lusió que li has de posar i que t'ha d'agradar allò que vols fer, perquè si no t'agrada el que has escollit malament, o sigui, primer és, m'agradarà, que sàpigues que hi ha coses que no t'agradaran, o sigui, m'encanta la meva feina, però hi ha coses que em donen un pal increïble, és dos coses, fer bé la teva feina. Mm-hmm. Això és el més important. Ai, espera, que ara ha tingut un...
Fer bé la teva feina, t'ho va dir aquesta coach, que dius que
sí.
Dues coses importants a l'hora d'emprendre.
Sí, fer bé la teva feina i després explicar-li a tothom el que fas.
Comunicar.
Sí, comunicar el que fas, perquè si tu saps molt d'una cosa però no ho comuniques bé, no
clar.
Funcionarà.
Perquè també et surtin aquests clients.
Exacte.
Molt bé, doncs escolta, un plaer, Andrea Vilallonga, un plaer que hagis vingut a injectar positivisme al Revolució i, com es diu en l'argot teatral, molta merda per les funcions. La fórmula...
Gràcies.
...que segueixes com a conferenciant també per moltes empreses
sí.
I ara al teatre.
Sí, moltíssimes gràcies per convidar-me, un plaer,
molt
de
bé.
Veritat.
Gràcies a tu, una abraçada.
Adéu.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I, esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb moda elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
S'acosten les vacances i el món es divideix en dos: els que en podran fer i ompliran hotels, creuers, cases rurals i apartaments, i els qui no en podran fer perquè no els arriben els ingressos. Fins i tot, encara que tinguin una feina estable, la inflació puja, els sous no. Si fins ara parlar d'economia era un drama, ara comença a ser una tragèdia. Santiago Niño Becerra, bona nit, què tal, com estàs?
Hola, Chantal, bona nit, bé.
Estàs d'acord amb el que deia gent amb feina fixa que viu en situació de pobresa i que no es pot permetre ni imaginar fer vacances? Què passa, no?
Sí, mira, una dada per situar el tema. A Espanya, pràcticament el 15% de les persones que treballen són pobres. Però pobres, cuidado, oficial, eh? És a dir, es considera
15%
pobre
de les persones que treballen.
El 15%, sí, de les persones que tenen treball, que surten a l'estadística de l'Institut Nacional d'Estadística com a persones ocupades, són pobres. Per què? Perquè tenen una renta per sota del dintell de pobresa. Per què? Perquè treballen menys hores de les que donen accés al salari mínim. Uh-huh. O sigui, el salari mínim és per les persones que treballen almenys la jornada legal, que són 38 hores. Uh-huh. Clar, si no arriben perquè els hi contracten, encara que sigui un contracte indefinit, si els contracten per menys, no arriben al salari mínim. Llavors, bueno, doncs són pobres, o sigui que sí, que estic d'acord.
I per altra banda, les previsions diuen que tot s'omplirà aquest estiu. Et faig la mateixa pregunta, no? Què passa en aquest costat?
Bueno, pues que hi ha persones que tenen una renta suficient i o tenen accés al crèdit. I a la vegada hi ha persones que durant el confinament van estalviar uns diners. A veure, no tant com s'ha dit, perquè recorda que ja ho hem comentat, que el 65% de l'estalvi el tenen o el van tenir el 20% de les persones. Però, bueno, hi ha persones que han estalviat una mica, amb la qual cosa ho estan gastant a vacances i sortir. Recorda el que va passar a Setmana Santa, per exemple.
Uh-huh. Mil milionaris i pobresa extrema, aquest sembla aquest indicador, sí, que aporta un informe de l'ONG Oxfam Intermón, no? Cada 30 hores hi ha un nou mil milionari al món. La pandèmia no ha estat dolenta per tothom, Santiago?
Sí, és a dir, a veure, això és conseqüència de que cada vegada s'està concentrant més el capital al món, uh-huh, i a conseqüència s'està concentrant la riquesa i també com a conseqüència d'això la renta. Això té molt a veure amb la tecnologia i amb la deriva que ha agafat l'economia. Cada vegada es necessita més capital per tenir tecnologia de punta i diferenciadora, i cada vegada es necessita més capital per tenir tecnologia i poder incrementar la productivitat. Això que implica? Això implica que hi ha unes persones que tenen capital o altres persones que tenen coneixements, alts coneixements, que tenen accés a una renta, i per altra banda hi ha persones, cada vegada més persones, que no són necessàries des del punt de vista productiu. Perquè, clar, aquesta dada que tu has donat es complementa amb una altra. Cada 33 hores hi ha un milió més de persones que són pobres.
Sí, cada 33 hores, eh? Cada 33 hores, més o menys, eh? Al mateix termini, sí, de temps, un milió de persones, sí, cauen la pobresa. Déu-n'hi-do. I una altra dada, l'any 2000, els mil milionaris tenien el 4,4% del PIB mundial. Ara ja acumulen, atenció, oients, el 13,9%. Sí. Creus que aquesta acumulació anirà en augment?
Clarament. És el que dèiem. Cada vegada hi ha el capital tendeix a concentrar-se. Clar, si tinguéssim intercanvi econòmic, comerç, amb els marcianos, per exemple, aquí hi hauria una entrada de diners de capital de fora, però com no la tenim, tot es queda amb la terra. I com el creixement és el que és, i no és més, el creixement que hi ha o la distribució que hi ha tendeix no a afavorir a les rentes més baixes, sinó a rentes més altes. És a dir, que sí, que jo crec que la desigualtat s'incrementarà.
Santiago, l'altre dia llegia un cas real al diari, a Costa Daurada, feina de cambrer, caps de setmana inclosos, sou brut de 1.400 euros, lloguer d'una habitació en pis compartit per 700 euros.
Sí.
Algú li pot interessar una feina d'aquestes condicions? Pregunto, perquè els empresaris diuen que els comença a faltar mà d'obra. És normal, no? És
sí,
normal.
Aquest fenomen, diuen que ha nascut amb el virus, amb el confinament, que diferents professions com cambrer van començar a pensar que estaven mal pagats, etcètera, etcètera. Bueno, sí, però recordem que ja abans del virus, a Eivissa, per exemple, es queixaven de que no tenien, bueno, personal d'hostaleria, perquè no podien pagar el que es demanava per una vivenda. Jo et recordo que a Eivissa s'ha arribat a llogar balcons com a, entre cometes, habitacions.
Uh-huh. Balcons com a habitacions?
Sí, és a dir, per poder dormir.
És fort, això.
Sí, molt clar. És a dir, a veure, l'oferta de vivenda és la que és i la demanda és la que és. Amb llocs limitats com una illa, però clar, és a dir, amb una Espanya, és a dir, a Barcelona, dius, bueno, doncs me'n vaig a Granollers o me'n vaig a Malgrat o me'n vaig... Però clar, una illa és el que és. Hi ha les vivendes que hi ha, és a dir, al marge de llogar habitacions s'han... I això abans del virus, es van arribar a llogar balcons. Llavors, què és el que ha passat amb el virus? Amb el virus el que ha passat és que amb els ERTEs, amb el temps que ha tingut la gent per pensar, etcètera, etcètera, bueno, hi ha persones que han arribat a la conclusió, persones que treballen en el món de l'hostaleria, no només són cambrers, perquè recorda, per exemple, que tota la problemàtica de les Kellys, de les famoses Kellys, això és abans de les netejadores d'habitacions, d'hotels, etcètera, això és abans del virus. Uh-huh. És a dir, bueno, han arribat a la conclusió de que les seves condicions de treball, no només el tema del sou o del salari, no? Sinó en general, bueno, pues, eren dolentes. Què ha passat? Bueno, pues que intenten buscar altres feines perquè aquestes no els agraden. Llavors, una via d'entrada, que no és la solució, és incrementar la remuneració. Si no, és que jo això ho veig molt, molt malament,
Per acabar, Santiago, parlem de pimes i autònoms. Segons l'estudi també d'una asseguradora, el 38% dels autònoms i el 20% de les pimes no veuen clara la seva continuïtat, no? I parlàvem també amb el Josep Colles, calcula que més de mig milió d'empreses i autònoms potser han de tancar perquè no podran tornar els crèdits ICO, no?, que els van donar durant la pandèmia. L'Estat hauria de plantejar-se condonar alguns deutes, no, Santiago?
Mira, això de les crèdits ICO és curiós perquè sembla que les coses arribin i, què ha passat, no?
Clar.
Mira, quan van començar els crèdits ICO, uns mesos després, un amic meu, que és assessor de pimes, precisament, em va comentar una enquesta que havia fet entre els seus clients. Va comentar, diu, pràcticament la meitat de les empreses que han demanat crèdits ICO no els podran pagar.
Uh-huh.
I això t'estic dient de fa, és a dir, mitjans del 2021 em va dir això, l'Estat tindrà de condonar deutes, bueno, és a dir, a veure, es pot fer, general, el que es vulgui, però això, en el fons, ho pagarem tots.
Clar.
Què és el que passa? El que passa, tu te'n recordes que quan va començar el tema del virus, la pandèmia, el confinament, es van parlar de les empreses zombi.
Sí, van parlar empreses, en el programa, sí.
Bueno, pues que no tenen, que no tenen viabilitat i que això significaria, aquesta situació significaria que bueno, que desapareixerien perquè no eren sostenibles.
Clar.
D'això es va parlar una setmana. ara s'està plantejant fer condonacions.
Clara, torna a la realitat, clar, clar.
Sí, bueno, sí, clar, sí, però sí. És que això tornarà una altra vegada, eh? És a dir, això s'ha allargat un problema. Jo crec que s'ha d'analitzar la viabilitat de les empreses. Quines empreses són viables i quines no ho són.
Molt bé. Com sempre, un plaer escoltar Santiago Niño Becerra a la seva masterclass. Ens retrobem al Revolució, Santiago. Gràcies.
Molt bé, Xandall, gràcies.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
La pandèmia ha estat un sotrac per a moltes empreses. En el programa d'ahir justament en parlàvem, no? Unes 600.000 empreses potser hauran de tancar ben aviat perquè no podran tornar els crèdits, però també és moment d'oportunitats per als emprenedors. Ara en coneixem un que lliga negoci, tecnologia i visió internacional, un trio d'asos. Saludem per parlar-ne la Cristina Serradell, és directora de la Unitat de Negoci Internacional d'Acció. Què tal? Bona nit, com estàs?
Hola, hola, bona nit.
A veure, la pandèmia ha causat estralls, per exemple, en les cadenes logístiques, podríem dir?
Sí, la pandèmia, per una banda, ha accelerat processos que ja estàvem visquent prèviament, com la digitalització, també tot el que és l'increment de proteccionisme o la desglobalització, podríem dir, i per l'altra ha creat serioses disrupcions, l'increment dels costos de transport, especialment marítim, i també aquesta crisi d'aprovisionament que des de l'estiu passat estem visquent.
Clar, però ho deia ara, no? Quan hi ha dificultats també hi ha oportunitats, no? Els canals digitals trenquen distàncies i ens permeten comunicar-nos amb qui sigui, quan sigui i on sigui, no? I també són una bona manera d'obrir el negoci via internacional.
Sí, correcte. Hem hagut de fer un curs accelerat, no?, de diferents eines, com el Zoom, el Teams, etc., per mantenir contacte amb els nostres clients internacionals durant la pandèmia i ens hem acostumat a fer aquestes reunions virtuals, no? I, efectivament, els canals digitals ens permeten això, promocionar els nostres productes, els nostres serveis i també entrar en contacte amb aquests potencials clients arreu del món.
Clar. Ara anar presencialment a la Xina o gens, per exemple, és molt complicat perquè encara hi ha molts confinaments, com sabeu, però ningú, no?, ens impedeix fer els contactes de manera digital, no? Diries que hi ha un cert desconeixement en aquest sentit per part de moltes empreses? Els costa pensar que tot es pot fer, no?, via digital, com expliquem al Revolució.
Jo crec que hi ha molta consciència de que els canals digitals ajuden, no substitueixen, sinó que ens han d'ajudar a optimitzar, a arribar més lluny, a accelerar, i per tant que s'ha d'integrar a nivell internacional amb l'estratègia d'internacionalització d'una empresa. I potser el repte més important és com combines la visita a fires, la presència, amb tot el que és els canals digitals, no? Aquesta combinació òptima, i cada empresa ha de trobar la seva recepta.
Saludem ara via telefònica a Badreix Tarragó, Lead Project Manager de TRG Besnet. Què tal? Bona nit, Badreix.
Hola, bona nit, què tal?
En el vostre cas, no? Optar pel canal digital ha estat un encert enorme, no?
Sí, sí, sí. De fet, ja fa uns anys que ens hem començat a posar. L'únic que, òbviament, la pandèmia ha accelerat un procés que ja estava aquí, que ja havia arribat, però que realment ha fet que anés a més.
Explica'm la teva experiència, no? Per què opteu per aquesta via?
Clar, jo, si em deixes un moment, et poso un context, no? Nosaltres som una empresa de més de 80 anys d'experiència en el sector, som quarta generació, i com que nosaltres comencem amb un besavi que fa una tinta per tèxtil, i que el meu avi, la innovació que hi posa, entre altres coses, a part de la part química, és posar una persona en un cartell que deia que es feien aquest tipus de productes. Per tant, aquesta era una miqueta la seva comunicació. Quan arribem nosaltres ja aterrem en una era digital que ens permet arribar a tot el món des d'un espai tan petit com un poble com pot ser Artés, al Bages, no? Llavors, clar, vulguis o no, això ha fet de que ens obríssim a uns canals que no ens havíem pogut imaginar fa tres generacions enrere i ens ha brindat oportunitat de cobrir el món d'una manera com que fins ara era molt més costós.
Clar, perquè vosaltres exporteu una part de la producció. Com es capta, no, el públic, en aquest cas xinès, perquè es fixi en els vostres productes?
Bé, aquí hi ha un tema clau, que és la relació que pots tenir amb persones de la Xina, amb gent local. Realment, nosaltres comencem treballant amb un distribuïdor per entendre'ns d'una manera offline. El distribuïdor entén molt bé que el nou model de negoci es basa en gran part en la venda electrònica, en la venda digital, i ells es comencen a posar les piles ja fa uns anys en tot el que seria el món de la venda online. Llavors nosaltres venim una miqueta de retruc amb ells i treballem de la mà, que això ja si no seria gairebé impossible, d'acció per poder tindre un vincle directe amb el nostre client xinès i créixer simultàniament i agafar aquest model que fem servir a la Xina per reproduir-lo a la resta de països del món.
Clar, i és més fàcil vendre en línia o a través de la botiga física, em diries?
Depèn del país, diria. Depèn del país. Clar, a la Xina, actualment, com pot ser Corea, com pot ser Japó, com pot ser gran part dels països d'Àsia Pacífic, doncs és molt més fàcil vendre online. La gent ja està molt més acostumada a la compra online, busca el producte. Nosaltres també hem d'entendre que no som una marca coneguda, ni el nostre sector fem productes gaire coneguts, sinó que tenim uns productes que la gent té una necessitat d'utilitzar-los. Per tant, va al cercador i busca aquells productes sense posar marca. Llavors és molt important que quan el client busca, allà on sigui del món, tu apareguis allà. I aquesta és una gran tasca, aquest és l'aparador. Clar. Però cert és que hi ha altres països de que ara encara la venda és a la botiga.
Clar. Recordeu què és el que veneu vosaltres?
Sí, nosaltres fem productes per a neteja i la cura del calçat. Tenim una marca que és la TRG de One i vam començar fent tintes i, com qui diu, ja fa molts anys que ens hem especialitzat en qualsevol tipus de productes, no? Des de batums, protectors, tintes, grasses, cremes, de tot.
Clar. Veneu ja tot el món. Cristina, què he de tenir en compte, no? Una empresa que vulgui fer el mateix que l'empresa que està fent el Vedreix. Quines dificultats, no, li poden sorgir?
Bé, el primer que ha de tenir en compte és definir molt bé quina és l'estratègia, és a dir, quins són els objectius, què volem fer a quins mercats, quins productes o serveis, no, té més sentit que venem online, tenir molt clara l'estratègia i les capacitats nosaltres que tenim, no, a nivell d'empresa per poder portar a terme totes aquestes actuacions. Una de les principals dificultats és això, de voler tirar endavant moltes accions que no estan alineades, no són coherents amb la nostra estratègia offline, per dir-ho d'alguna manera, i per tant, clar, entren en conflicte, no? Per tant, molt clar què volem, l'estratègia molt clara, molt definida, quins recursos tenim per fer-ho, si no els tenim a casa anem a buscar recursos experts. Al final, tot el que és internacionalització online és un vocabulari, és una altra manera de fer, i per tant moltes empreses exportadores no tenen el coneixement a casa. Clar. I després també hem de recordar que al final sempre hi ha una part de la transacció que és física, els productes s'han de moure d'un país a un altre.
Molt bé, doncs des de Catalunya al món, a 50 països del món, un exemple amb l'Areig. Felicitats per la feina i Cristina, gràcies per explicar aquesta iniciativa, una abraçada.
Gràcies.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà? Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Olaluz. A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem. Disrupció 4.0.
Teniu clar quants serveis esteu subscrits? Plataformes televisives, empreses de missatgeria, d'alimentació, el renting de vehicles, a canals de YouTube... No ens n'adonem, però ens estem convertint cada cop més en una nova espècie, que és l'homo subscriptor. Avui volem parlar de subscripcions amb l'Àlex Said, que ja el coneixeu, és fundador i CEO de la Fintech Money. Què tal? Bona nit,
ei,
com estàs?
Bona nit, com estem?
I també saludem a Francesc Font, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona en creació d'empreses i fundador d'Incapto Coffee. Què tal? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
A veure, escolta, Àlex, ja no som homo sapiens, ara som de l'espècie homo subscriptor, és correcte?
Així és. Vaja, em sembla que tots som molt conscients ja, no? Que ens estem rodejant d'una societat i d'un consumisme que cada vegada més està vinculat a l'adquisició de productes i serveis que estan vinculats a models de subscripció, no? Coneixem els tradicionals com pot ser Spotify, no? Que vivim cada dia, o les plataformes de televisió, però darrerament ja estan sortint models molt innovadors i de productes o serveis que mai haguéssim dit que funcionarien amb aquest model, no? Fins i tot l'altre dia veia a Madrid hi ha una startup que et lloga bolsos, no? Per tens una subscripció i pots anar canviant el bolso i doncs, cada, en funció de l'event doncs vas canviant, no? A resultes de tot aquest nou paradigma neixen molts avantatges de cara al consumidor i fins i tot de cara a l'empresa, no? Que ens podríem extendre molt, però sí, jo diria que som l'espècie homo subscriptor i tot just estem a les beceroles, que es diu, eh?
Perquè d'on diries que sorgeix aquesta tendència, no? Tot va començar amb la indústria d'entreteniment, no? Amb Netflix, Spotify o Canal Plus, no? Creus que aquest sistema ha vingut per quedar-se d'elles i la tendència, no? Diries, estaries d'acord que ve de l'entreteniment i després ha anat a diferents sectors, no?
Correcte, potser la llança més fàcil i la llebre han estat doncs, models basats molt en contingut digital, no? Que han fet doncs, que sigui molt fàcil transmetre i brindar aquest model al consumidor, però llavors això han fet, repeteixo, una mica de llebre i han aparegut nous models doncs, que al final si agafen volum i creixement és perquè el consumidor ho demana i perquè el consumidor se sent còmode i perquè li millora la vida i li fa les tasques del dia a dia més fàcil a l'hora de consumir, no?
Clar. Per cert, atenció, perquè del 2012 al 2020 els ingressos de les empreses a models de pagament, Àlex, han crescut un 400%, per tant és una bona dada, i del 2020 la facturació mundial per subscripcions, tu la tens, no? Quina és aquesta?
El 2020 doncs van ser d'uns 146.000 milions d'euros, el que està clar és que fins al 2025 ens anem a uns creixements del 121%, si veiem creixements normals amb e-commerce tradicional, online, podem dir doncs, que estan creixent mitjana un 20% anual, els models de subscripció, els seus creixements són estratosfèrics, i qui millor que en Francesc d'Incapto perquè ens ho pugui explicar.
Ara ens
no?
explica en Francesc, perquè els teus clients estan subscrits al cafè, que és curiós, no? Explica'm
estan
això.
Estan subscrits al cafè, sí. Nosaltres hem néixer amb una idea de introduir el model de cafè d'especialitat, de cafè en gra de moldre, cafè fresc, i com a tal vam arrencar en plena pandèmia el juny del 2020, on venem màquines automàtiques que les posem en sessió a preu de cost tant a empreses com a particulars i enviem amb subscripció el cafè d'especialitat i donem una subscripció flexible a la gent perquè al final cada mes o cada tres mesos anem enviant cafè fresc a casa de totes les regions del món, el tornem aquí i l'anem enviant. I amb una relació directa ens poden canviar tot per WhatsApp i així vam arrencar i 7.500 subscriptors que són ja per tot Espanya.
Molt bé, 7.500 per tot Espanya. I quin diríeu, no?, que són les causes d'aquest creixement, d'aquest model de negoci? Estaves d'acord amb el que em deia l'Àlex?
Sí, aviam, jo crec que són moltes les avantatges pel consumidor. Primer, de preu. Sí, quan una empresa al consumidor li dona la seva fidelitat, l'empresa està disposada a fer-te un millor preu. I, de fet, estem parlant dels estudis de Zuora, que són els experts en subscripció, estan parlant d'un preu mig, un 18% més econòmic. Després, tu li pots prestar molta més atenció a un client que saps que és fidel. En aquest sentit, doncs, les empreses de subscripció estan focalitzades en màxima satisfacció, màxima retenció, i al final tothom hi surt guanyant. El client està disposat a donar-te dades també perquè tu el puguis conèixer més, li puguis personalitzar els serveis, no? I en aquest sentit, entre la tecnologia, millor producte, que desintermedies, perquè també són polítiques directes al consumidor, treus al final qualsevol intermediari pel mig, doncs tothom hi surt guanyant. L'empresa pot planificar molt millor, perquè, clar imagina nosaltres...
Porteu el cafè a casa, eh?
Clar,
vosaltres,
nosaltres, clar. El cafè el comprem a origen un cop l'any. Jo ara ja sé que per l'any que ve he de comprar tantes tonelades de cafè de Colòmbia, tantes de Guatemala, tantes de Kènia... Sense això em seria molt difícil, i tot això ho encareix molt, no?
Clar.
Aleshores, és un win-win per tothom.
És un win-win per guanya-guanya, eh? El client, també l'empresa, i hi ha sectors on aquest sistema té més sentit que d'altres, no? En quins en diríeu que té més sentit, no? Alguns més que d'altres, no?
És que jo crec que la societat està canviant tant, no? Fixeu-vos que ara IKEA vol entrar amb mobles per subscripció. Arribes a Barcelona, saps que t'hi estaràs per 2 anys. Per què et vols comprar uns mobles o te'ls vols canviar? Doncs té sentit. Per què et vols comprar una bicicleta? Doncs hi ha startups de patinets o de bicicletes de mobilitat. Lo mateix de serveis, lo mateix de portar-te tot el menjar a casa, lo mateix t'agrada el vi. Escolta'm, explica'ns quins vins t'agraden.
Però el mobles farem... d'IKEA, per exemple, què vol dir? Que el tens uns mesos a casa i que després el tornes, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, esteu d'acord els dos que anem cap a una societat que prefereix pagar per un servei que no per una propietat, no?
Pagar per ús, no? Això ja ho diu, hi ha un guru que es diu Jeremy Rifkin, que recomano a tothom que li interessi aquest tema per aprofundir una mica. Ja fa anys que va escriure un llibre que es diu L'era de l'acceso, no? I ell, el seu argument és que al final acabarem pagant per accedir a les coses, no per posseir-les. I és el que diu Francesc, és un nou paradigma que bueno, pues està canviant i canviarà molt en els models i patrons de consum.
Pregunto, parlant amb vosaltres dos, em pregunto, no? Apostar per un model de subscripció implica canvis importants, no? A les empreses, estic pensant en màrqueting, en l'atenció del consumidor, no? Francesc, en el vostre cas ha estat així, no? Com us heu actualitzat, no?, per oferir aquest servei?
Clar, fixa't que nosaltres, per exemple, hem muntat botigues, però les botigues són temporals. És com si Netflix anés al carrer a muntar botigues i m'hi estic un temps, guanyo subscriptors, no?, i després les tanco. Fem pop-ups en aquests sentits, no?, en centres comercials o en centres de ciutats, deixem que la gent provi el cafè a les màquines i tanquem, no? O sigui, ja et canvia el paradigma del retail, de la venda tradicional. T'enviem a casa. Després, tecnològicament has d'estar preparat. Per exemple, doncs, has de tenir una relació que cada vegada va més per WhatsApp, on moltes converses es poden donar per WhatsApp a totes hores del dia, no?
I el pagament com es fa? Que és el que no em queda clar. Aquest pagament com es fa?
Al final són tot processat per pagaments amb targeta de crèdit. L'únic que has de tenir plataformes al darrere tecnològiques que et suportin el que es diu, doncs, pagaments amb subscripció o tokenització, no? De tal manera que el primer dia te'n vas a Incapto, et diuen bon dia, passes a ser subscriptor i a partir d'ara ja guardem la teva targeta tokenitzada i cada mes et cobrarem, doncs, el que correspongui.
Clar. De cafè hi ha algú més que fa això?
Sí, jo crec que hi ha moltes empreses que ara s'estan llançant el model de subscriptor, perquè de subscripció en el sector cafè i molts torradors. Jo diria, si em permets, que el que ens diferencia és que oferim el servei integral, la màquina, que et mou el cafè al moment, més el cafè de tot el món que importem i torrem, però n'hi ha molts, eh? I a més, el món cafè d'especialitat és un boom que ara està creixent a tot el món, i aquí a Espanya tot just està arribant, i cada vegada estem veient més com la gent s'està llançant aquest model.
Per acabar, Àlex, per desenvolupar models basats en la subscripció, serà molt important la tecnologia, no? Tu que la coneixes molt bé, i sobretot també la tecnologia de pagaments, no?
Sens dubte, perquè al final, amb un model de subscripció, la relació amb el consumidor és constant, empresa-consumidor. Hi ha un feedback i una retroalimentació. Llavors, si l'empresa té maneres de captar el màxim d'informació i de dades del consumidor, es pot anar adaptant, es pot anar nutrint aquesta relació, i al final reverteix amb un millor servei, un producte fins i tot més barat, amb poder-se anar adaptant i anar a buscar l'excel·lència, no?
Clar.
En el cas d'Incapto, doncs, no sé si ho hem comentat, tenen tenen una solució que està basada en el que s'anomena IoT, intel·ligència dels aparells connectats per internet, sí? De tal manera que la màquina mateixa, ja sense que en Francesc interactuï amb el consumidor d'Incapto, la màquina ja ens envia una notificació a Incapto i ens diu, escolta, que la màquina de la Chantal ja no té cafè, envia-la, no? Llavors, hi ha molt potencial, però sí, evidentment, les brillaran els que tinguin també un component tecnològic robust.
Molt bé, gràcies, felicitats als dos.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar.
I en Pau Bartolí, repassem l'agenda digital de la setmana, que d'aquí res comencem. Bona nit, Pau, què tal?
Molt bona nit.
Què ens marcarà l'agenda aquesta setmana?
Doncs mira, tornem a estar molt pendents de WhatsApp, de tant en tant en parlem, perquè és una de les aplicacions, evidentment, que més utilitzem. I és una aplicació que està provant en fase beta una funció que ja ha estat molt celebrada per molts usuaris i que segurament molts esperem, que és poder sortir dels grups de manera silenciosa.
Ai, sí.
És un dels grans debats de
que no s'enteri ningú, eh?
Sí.
Vull sortir d'aquest grup, sí.
Doncs això està en fase prova.
Sí?
Només se n'enterarà una persona, que és l'administrador del grup. La companyia considera que l'administrador sí que ho ha de saber, perquè alguns grups, per exemple, es creen per motius professionals, sol ser l'organitzador el que crea el grup, i per tant la companyia considera que ha de saber qui hi ha dins i qui hi ha fora, però la resta d'usuaris no tenen per què saber-ho, per tant, doncs, pendents d'aquesta possible novetat que pot ser una realitat ben aviat, aquesta dels grups de WhatsApp.
Molt bé, canvis en els grups de WhatsApps que podríem veure aviat, i de qui més hem d'estar pendents aquesta setmana?
Doncs un altre dels grans noms és Tesla, una de les empreses tecnològiques també del moment, i n'estem pendents perquè l'autopilot de Tesla, que és una de les grans i recurrents promeses d'Elon Musk, torna a estar en entredit.
Què ha fet, Jan?
Doncs l'agència nord-americana està pendent, està investigant un accident que va tenir aquest model automàtic, on van morir 3 persones. Per tant, és greu. La companyia nord-americana de trànsit, l'agència nord-americana, ho està investigant, juntament amb 30 accidents més, en els quals sempre hi ha implicat un vehicle de la companyia amb aquest mode de conducció automàtica activada. Llavors, el tema important aquí és que l'agència està fent un estudi, i aquest estudi ha arribat a dues grans conclusions que sí que ens hem de ser-ne conscients i memoritzar. El primer, el sistema de conducció automàtica a dia d'avui no condueix per si sol. És a dir, és un assistent, però no et pot conduir per tu. I el que també ha observat aquesta agència és que no sap interpretar bé quan hi ha vehicles d'emergència, quan hi ha llums, quan hi ha reflectants situats a la calçada, i a més no funciona tan bé de nit. Per tant, són conclusions a les que ha arribat l'agència nord-americana, mentre Elon Musk segueix prometent que funciona i que el 2023 hi haurà 1 milió de Tesla circulant sense conductor. Per tant, posem això sobre la taula i els oients que valorin el que tenim a dia d'avui.
Molt bé, per tant, hem d'estar atents, no?, amb aquest tema dels vehicles autònoms, i hem de vigilar, no?, perquè no són tan segurs com sembla, no?
Sí, senyora, correcte. Són assistents, no condueixen. A dia d'avui no poden conduir per nosaltres.
T'agradaria anar a provar un, Pau?
Home, després d'aquestes notícies sóc una mica més reticent, però n'hem d'estar... A veure, arribarà, però s'ha de seguir treballant.
Clar que sí. Gràcies, Pau.
A vosaltres.
Acabem la setmana i ho fem amb una frase de la gran actriu Judi Dench, una actriu extraordinària, i diu això, aquesta frase que diu l'actriu, que ara farà 88 anys, diu, necessito aprendre cada dia. Això ho diu algú que ho ha aconseguit tot, per tant, prenem-ne nota. Gràcies, com sempre, a tot l'equip, Jordi Portal, Jordi Pi, Pau Bartolí i Josep Maria Campillo. Gràcies, oients. Ens retrobem durant la setmana a les xarxes socials, @revolució4. Bona setmana i bona energia.
Sound of the river, you stop and you hold everything.
guitar George. He knows all the chords. Then it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play.
Sultan.